Ràdio 4.
Pilar, quina llibreta més valuosa has portat avui?
T'agrada o què?
Meravellosa.
És superxula, amb aquests falsastres.
Hauria d'estar exposada, en un museu.
Bueno, és que és una llibreta que explica l'univers. L'univers Pilar, l'univers rock, l'univers música.
Sí. Podem veure una miqueta? Clar, això és ràdio, però ens ho has d'explicar.
Doncs aquesta llibreta recull bona part de les entrades, que no totes, perquè les he anat perdent, dels 10 anys en què jo a la ràdio vaig ser la cronista musical de tots els concerts en directe per informatius i també per programes.
Sí.
Entrava en directe des dels concerts que es feien a Barcelona per 24 hores, el diario de la tarde, España
crítico.
A las 8, Madrid. Al sí. Paco Lobatón li encantava i m'enviava tot arreu. I el Ojo Crítico com a programa cultural i també a Ràdio 4, els informatius, a molts dels programes que es feien.
Sí.
Així que, sí.
I en aquesta llibreta anaves apuntant cosetes i hi ha enganxades també moltes entrades.
Sí, anava apuntant coses, saps per què? Perquè em vaig adonar, en un moment determinat, que passaven coses i que no les explicava dins del que eren, no? No es podien explicar.
Diem que a la ràdio no es podien explicar,
però,
no?
Però, en canvi, en aquesta llibreta sí. Per exemple,
quina meravella,
mira,
entrades
d'Sting. Dimecres 12 a l'Sting, això, 12 de juny, i devia ser el 1990.
Déu-n'hi-do.
Diu. El meu diari personal. Estic gairebé sola. Com a periodista, perquè, a veure, el Palau Sant Jordi estava rebentant amb l'Sting. Porto vestit curt i em cremen la cama amb un cigarro quan intento sortejar el públic per retransmetre. Aconsegueixo entrar a l'inalàmbric, que l'inalàmbric era un emissor, com ara seria un telèfon mòbil, però no, allò passava,
era una maleta. Que passava 10 quilos,
Era una maleta. A través de TV2... que dona el concert en directe, perquè si no ja no podia ni entrar a l'inalàmbric per retransmetre. Me'n vaig a buscar al bar de VIPs. Això és una cosa que una vegada o l'altra. Trobo a Lluís Hidalgo.
Sí,
Lluís Hidalgo ha sigut el cronista del País de Música de tots els temps, que em diu on està el bar. Després tornarem al Rafa Quílez de l'agència EFE, que era una altra, érem uns quants, que fem tots els concerts, per cert, jo gairebé l'única dona amb la Consol Sain de vegades, i l'altra tot tios. El temps just per tornar corrents i entrar en el butlletí de les 12 de Ràdio 4. Acabo tard. I com aquesta, un homenatge a Jim Morrison, Milton Nascimento, per aquí els Simple Minds, Iggy Pop, el Paul McCartney, que va venir a fer el seu Liverpool Oratori.
Bruce Springsteen.
Varios concerts de Bruce Springsteen.
Quina meravella d'entrades,
Un moment, Metallica.
Metallica.
Sí, molt important, perquè per entrar als concerts, els periodistes no només ens donaven una entrada, sinó també una mena de... una
enganxina.
Superbonica, amb el logo
de roba,
del grup. I a més eren enganxines com de roba. I en aquest cas, li vaig caure bé al Jason, que era el baix de Metallica en aquells temps, i em va firmar la seva firma.
Meravellós.
Això, mira, és la gira que van fer en l'any 91-92. Tinc també els Black Crowes, que són una de les bandes més bones de blues que he conegut en la meva vida. Kate Richards, La Maldita Vecindat, El Sopa de Cabra,
El Último de la Fila, Iron Maiden.
Ketama. Flaco Jiménez. Aquest era molt bo també en el seu temps. Una entradeta molt senzilla. Les entrades que hem dit són superxules, com
molt
has
maca,
vist.
Molt maca, uns dissenys.
Però n'hi ha
coses
molt senzilles, com aquesta de l'Elton John, del 9 de juny del 93 al Palau Sant Jordi, que és molt senzilleta. Però estan Sugar, Kairbox, Deacon Blue, Def Leppard, Jean-Michel Jarre... aquí el Gary Moore, que és un gran de la guitarra elèctrica, i també més Black Crowes, Sonic Youth, Deep Purple,
Eric Clapton. La llista és
Mano
interminable.
Negra, Pink Floyd,
interminable.
Street,
imaginen els oients la quantitat de coses que hem de comentar avui amb la nostra companya Pilar Sampietro, que és avui la nostra irrepetible.
Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
Pilar San Pietro, benvinguda a Irrepetibles.
Moltes gràcies, quin dissabte més xulo.
Has vist, has vist? Escolta, sensacions. Què sents avui davant d'aquests micròfons vermells de Ràdio 4? En el teu últim dia a la ràdio.
El meu últim dia de ràdio, de 42 anys de vida a la ràdio. Diem de vida, perquè encara de professió hem passat tota la vida a la ràdio. Sento que he fet una bona feina, t'ho dic així.
Que bé que diguis això.
I estic molt orgullosa d'això. Sento un orgull profund d'haver pogut treballar en una casa com aquesta, en la ràdio pública, acompanyada de companys i companyes com tu. Entre tots hem après moltíssim, tot el que sé ho he après aquí, dels companys que venien, dels entrevistats, de les experiències que he pogut viure. M'he fet com a persona gràcies a la ràdio.
I aquests dies, Pilar, ets una dona absolutament emocionada perquè el proper divendres rebràs la menció d'honor de Ràdio Associació de Catalunya. Què significa per tu aquest premi?
Doncs mira, és un premi molt important. Primer, perquè jo sempre he pensat, durant la meva trajectòria, que els premis els hi donen persones amb promocionades, no?
Sí.
O periodistes en promoción, promocionados, d'esfera pública.
Sí.
I, en canvi, per mi, com va dir la Patti Smith fa molt poc, quan va saber que era Premi Príncep d'Astúries, per mi significa, gràcies al jurat, reconèixer un tipus de periodisme que és necessari, que és l'ofici de periodista, que és la feina de cada dia, la investigació, el contrast i després l'oferiment al públic perquè el que ens escolten puguin fer-se idea del que passa i fins i tot treguin la seva pròpia conclusió, la que sigui. Per mi això és molt important. I ara que realment el periodisme està en crisi, que ens hem de reinventar i repensar nosaltres mateixos, pensem en això, pensem en l'ofici i sentim de nou curiositat per seguir endavant.
Periodista especialitzada en ecologia, medi ambient, cultura, companya d'aquesta casa, com dius, durant 42 anys, conductora de programes com Més enllà de Manhattan, Nautilus, Vida Verda, a Ràdio 4 i Ràdio Exterior, Mediterrània, a Ràdio 3. De tot això parlarem avui, però abans retrocedim en el temps. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail? Pilar San Pietro Colom. No sé si sabies que aquesta cançó de Bob Dylan, Blowing in the Wind, es publicava el mateix any del teu naixement. Vas néixer a Barcelona el 13 de juny de 1962.
En sèrio va publicar aquest tema?
Sí, el 62.
Blowing in the Wind?
M'agrada sempre parlar de la infantesa amb els nostres convidats, amb els nostres irrepetibles. Tu què recordes de la teva, Pilar?
De la meva infantesa... mira, la meva infantesa és una infantesa que la recordo en blanc i negre, perquè era un temps que jo recordo molt fosc, trist també, en el que, excepte l'alegria que podia tenir a casa amb la meva família i les meves germanes, tot l'altre per mi era molt lleig, no m'agradava. I no sabia ben bé el per què. Després, quan vaig ser adolescent i jove, ho vaig saber. No m'agradava l'autoritat, no volia que em diguessin què havia de fer i com ho havia de fer. Em sentia ja una rebel, aleshores, quan era molt petita.
Ja.
Tenia, doncs, gent al costat gran que em negava tot el que jo deia o el que demanava o el que creia i aleshores estava atrapada en un món que no m'agradava i en el que no volia estar.
El teu pare, el Miguel San Pietro, era sastre i la teva mare, la Dolor Colom, era modista.
La meva mare era modista, sí. Exactament. El meu pare i la meva mare, que van decidir... La meva mare va ser... És una dona molt important per mi, eh? El meu pare també.
Sí.
Però ella representava la sortida endavant d'una època de postguerra en la que va passar moltíssima gana. Es va posar a treballar a la fàbrica de molt petita, no va anar gaire bé ni a l'escola. Llegia de nit a casa seva sota dels llençols perquè la meva àvia no la veiés i perquè havien de llevar-se a la matinada per anar a treballar a la fàbrica fent xoms.
Quins temps!
Sí, és molt fort, això. Vam passar molta gana, se li va morir el pare, el germà, de tuberculosi. Aquesta és la realitat dels meus pares. El meu pare també va tenir la seva, al poble. El meu avi era pastor a la muntanya, a Nerín, a l'Aragó. Però ells han representat també l'esforç del seguir endavant. I a mi i a les meves germanes ens han ensenyat que l'única manera de viure és treballar. i fer-te un lloc. I això és el que he fet, em sembla, sempre.
I tu anaves molt a la botiga sastreria de la Ronda de Sant Antoni?
Però sí que saps, no? Ostres, Carles! No és que anava molt, és que vivíem a sobre.
Ahà.
És a dir, era la botiga de la meva mare que s'havia posat, era la sastreria que tenia llogada el meu pare, a sobre hi vivien els meus avis paterns i més a sobre hi vivíem la meva família, el meu pare, la meva mare i les meves germanes. Uh-huh. Realment era curiós perquè la meva mare, que va venir d'Olot a casar-se amb el meu pare, quan es va casar va anar a viure a casa dels meus avis amb tothom, eh? O sigui, marit, avis, la germana del marit, tots allà en una petita habitació. Clar, la convivència et pots imaginar com
clar,
era.
Sí, sí.
I en el pis de dalt acabaven de marxar uns veïns i un dia es va plantar, quan vaig néixer jo, i va dir, tu, ho dic en castellà perquè es parlava en castellà, tu te quedes aquí con tu madre, però jo me voy. I ella va agafar els trastos, em va agafar a mi i pum, cap amunt. Una nova vida.
I tu eres la gran de les tres germanes.
Jo, la gran de les tres germanes, sí. Mm-hmm.
Mm-hmm. Això t'ha marcat d'alguna manera?
Bueno, la gran de les tres germanes, però en realitat és com si jo fos la mitjana, perquè la meva germana mitjana, ens portem un any i mig,
sí,
però sempre ser la gran.
Exercit de gran.
La gran en el sentit de tot. Jo era més esbojarrada, més loca, més d'idees allò, ui, volàtils, i ella ha estat sempre la persona centrada, la que ha dit per on s'ha de seguir en el món, per on s'ha de caminar i què és el que hem de fer.
I les dues s'han dedicat a la ciència i tu no.
Exactament, quines coses més curioses.
Has
la
vist?
Meva germana centrada és metge.
Sí, sí, sí.
I la meva germana...
La doctora San Pietro.
Una San Pietro. I la meva altra germana és enginyera agrònoma.
Sí, que viu a Nova Zelanda.
I viu a Nova Zelanda.
Nova Zelanda. Sí. Escolta, i ja en aquell temps, quan ningú no en parlava, el teu pare era una persona molt conscienciada amb el medi ambient.
Ostres, sí, tant que sí. Al·lucino molt, Carles, del que saps. Bueno, és que era un home que venia de Voltaña, Pirineu Aragonès, i sí, és cert, sempre ha estat un home molt, molt relacionat amb la natura i amb l'essència de l'home. La veritat és que el seu llibre de capçalera eren Les propiedades de l'ajo. I aleshores, jo no suporto l'ell ni la seva, però és per això, eh? És perquè està ell.
Sí.
Però ell era de la idea que tot es curava amb l'all i la ceba. I aleshores, o tot de productes naturals. Era tan conscient de tot que si us explico el que els últims temps ens feia fer amb el paper del vàter, us quedareu al·lucinats, perquè s'havia de separar, perquè només l'aigua podia... perquè contaminava... És a dir, ja podeu imaginar-vos d'on surto jo,
mare
no?
Mare meva, sí, sí, sí. Sí,
sí, sí.
Després arribarem a la ràdio, però també sé que estava tan involucrat el teu pare amb el medi ambient que quan tu tornaves de la ràdio, quan treballaves de nit, te'l trobaves regant els arbres del carrer.
Aquesta és una història molt bonica, Carles.
És meravellós, això.
Jo tornava cap a les dues de la matinada, a les tres. Sempre havia començat molt de nit, i per això cobria concerts i feia programes de nit. I un dia, tornant a Ronda Sant Antoni avall, em trobo una figura allò que va endolar-lo. Jo, aquest tio està...
No està bé del
qui
cap.
Qui és? I m'apropo i veig el meu pare. Però què haces, papa? És que l'àrbol necessita... Ves que s'acaba de plantar? Necessita agua, necessita ser renovado, la tierra tiene que estar circulando.
Sí.
Així era el meu pare.
Com recordes l'escola?
Ui, un record de l'escola. El record gris, eh? Però...
També gris.
De la meva primera escola, sí,
sí,
molt gris. I jo era rebel i em castigaven... Jo tenia una mare molt moderna i ens aixecava l'uniforme i ens aixecava les faldilles fins a sobre del pit. I aleshores anàvem ensenyant les calcetes gairebé, saps?
Eren però per nenes... què ho feia,
sí,
això?
I amb mitjons molt curts. I jo volia ser com les altres nenes, que portaven els mitjons llargs fins als genolls i les faldilles que els hi cobrien els genolls. Però les monges em pessigaven les cames i em deien, San Pietro, que te vas a pisar la falda. No puede ser. I com això moltes coses. San Pietro, no puedes hacer esto, San Pietro, no hagas lo otro, San Pietro. Un dia em vaig revelar, i aquest record és divertit, amb unes quantes amigues que encara conservo, ens vam posar a pintar els quadres del passadís amb guix perquè no ens agradaven aquells quadres. Llavors feien bigotis als personatges i ens va caure una de grossa, ens van castigar per la tarda. Estic parlant que teníem 10 i 11 anys,
ja,
sí. I aleshores ens van castigar durant molt de temps, a la tarda, a baix, a los sótanos del col·legio, a fer deures. I quan les monges marxaven i no ens vigilàvem, mastegàvem xiclet i l'enganxàvem al sostre. I encara passats uns anys, jo baixava a veure si els xiclets encara estaven enganxats.
I eren.
Era l'efecte de la tortura.
I ara m'has d'explicar per què volia ser corresponsal de guerra com el Miguel de la Quadra Salcedo.
Dos dies després de la batalla de Huaki, una batalla por la noche, una retirada prisa a través de las montañas, el cámara de televisión española José Márquez y uno de los guerrilleros cayeron por un barranco de unos 20 metros. El guerrillero está muy grave, parece que tiene rotura de la columna vertebral, y el cámara de televisión José Márquez se ha roto la muñeca izquierda.
Bueno, no te preocupes, José, no mires.
A veure, per què? Corresponsal
per
de guerra.
Hi havia dos elements claus de la meva vida.
Sí.
L'acció primera, no? Però després era o pujaré muntanyes o retransmetré guerres. Això, i no hi havia una altra. I la meva àvia Clara, que havia passat la guerra, deia, però si és que les tombes, els cementiris, estan plens de valents. Vés-te'n a la guerra, que seràs una de més. I llavors jo pensava, potser té raó, no?
Potser té raó.
Però la ràdio va tenir molt la culpa de que no fos corresponsal de guerra perquè em va atrapar i em va atrapar la cultura.
Clar.
I el Miguel de la Quadra Salcedo, sí, sempre ha estat... Jo somiava fer documentals de natura i somiava pujar muntanyes per explicar-ho.
Vas acabar estudiant periodisme a l'Autònoma de Barcelona. Quins records tens de la facultat?
De la facultat, més de llibertat.
Sí.
Jo em feia molt...
No era grisa?
No, ja no era grisa. La meva vida va deixar de ser gris quan vaig començar l'institut. Un dia em vaig negar amb les monges. Aquesta és una història també molt divertida, perquè vaig guanyar un concurs de poesia a l'escola, ja quan feia el BUP, no?
Sí.
No feia el BUP, feia què fèiem? L'EGB al final, no? I aleshores, quan van donar els premis del concurs de poesia, que jo vaig quedar la primera, tots els premis els van repartir entre els pares. I a mi em van dir, mira, muy bien, nena, has hecho muy buen poema. I a partir d'allà ja no vaig poder més, li vaig dir al meu pare, mira, jo rebento. O sigui, no torno més a aquesta escola. I me vaig anar a l'institut, i a l'institut em va venir la vida, la vida real. I des d'aleshores fins ara l'he viscut a tope. La universitat va ser un d'aquests moments, va ser molt important per mi, perquè jo vaig posar el peu a la universitat i el peu al Diari de Barcelona, al mateix moment.
Amb només 18 anys, eh?
Sí, no tenia 18 anys.
Com hi vas arribar, al Diari de Barcelona?
Doncs perquè jo a la universitat, la primera gent que vaig conèixer era gent més gran que jo. Nois que m'atreien més, en tots els sentits, que tenien més edat que la meva.
Sí.
Els del meu curs em semblaven pitufos. I aleshores, ells, alguns d'ells, ja estaven al Diari de Barcelona i em van dir, no, ser periodista tu, doncs vens i entres al diari perquè necessitem gent. I jo vaig fer uns ulls com plats, que més vol una periodista que pugui estar allà.
Sí.
Sí,
quan
no
encara
havia...
estudiaves, clar.
De veritat, que gairebé no havia fet els... Bueno, feia els 18 anys aleshores i vaig entrar al Diari de Barcelona, època assembleària, i això té molt a veure amb com sóc jo, perquè les coses es decidien en col·lectiu, en assemblea, i a partir d'aquí jo vaig descobrir el món sencer.
Clar, vas descobrir també les emissores lliures, com Radio Venus, per exemple, d'Antena Alternativa, i allà vas fer, per exemple, el programa Vol de nit, en 1982. Escoltem un fragment.
Com us dèiem, això és Vol de nit i avui tenim un debat sobre ràdios lliures, perquè suposo que vosaltres moltes vegades ens haureu sintonitzat i haureu sentit que en diem Ràdio Venus, això és la ràdio lliure de la Barcelona Vella, i us haureu preguntat, i què és una ràdio lliure? O heu escoltat parlar de ràdios lliures i en realitat no sabeu ben bé què és una ràdio lliure. Doncs aquí avui estem prou gent com per almenys aclarir-ho, i si no aclarir-ho, que us feu una idea.
Exacte, bona nit a tots. Realment és una experiència potser no insòlita, potser no la primer cop que es fa, però sí, no és gaire sovint, de parlar de ràdios lliures dins d'una ràdio lliure com és Ràdio Venus. I tenim aquí doncs molta gent, molts companys que han vingut en aquest debat, que pensem que pot ser molt interessant, Tenim l'Humbert, que va estar...
La suposo que les primeres vegades les recordaràs és... tota la vida.
Sí, és total. Sí, per mi les ràdios lliures van ser el moment d'inflexió. Estar a Ràdio Venus va ser un somni i jo no volia marxar d'allà. És més, quan l'Humbert Roma...
Sí.
Que tenim aquí a l'Humbert, em sembla que és el Joan Vila el que parla, eh? Que
sí,
compartia
sí,
amb mi
sí.
El vol de nit. Doncs, quan l'Humbert... Va ser l'Humbert que em va dir, escolta, hi ha una feina allà a Ràdio 4, que voldries anar-hi? Dic, home, no puc, perquè estic a les ràdios lliures.
No em va bé.
I això és no... I els meus companys em van dir, com vagis a treballar a la ràdio, ja veuràs, perquè ens traeixes. I jo, home, un moment, jo vull ser periodista, a veure, les coses clares. I ser periodista és antagonista de poder fer premsa lliure? I aleshores, i amb això l'Humbert Roma em va reconduir bastant, eh? Em va dir, ei, no té res a veure, has de guanyar-te la vida per viure, eh? Perquè si no, no. Ràdios lliures està molt bé que estiguis i tal, però... I... Mira, amb els meus companys de les ràdios lliures, de Ràdio Venus en concret, encara ens veiem.
Què
som
dius? Encara?
Sí, sí, ens trobem un cop l'any, tots estem repartits per Catalunya, i aleshores ens trobem un cop l'any a cada un al Delta de l'Ebre, a Saldes, aquí i allà, i ens fem una festa.
Allà vas fer també programa de la dona.
Sí.
Era un dels primers programes feministes, no? Quan encara no sabíem ni què era exactament.
Exactament,
no?
I del programa de la dona va sortir un cartell que vam penjar a la Barceloneta, perquè Ràdio Venus estava a la Barceloneta,
sí.
Vam fer en un paper un cartell de dona sotmesa i el vam enganxar amb una publicitat d'una noia en biquini, que era la que estava anunciant una crema solar. I per mi va ser el primer acte directe de reclamar i reivindicar què significa ser dona.
I el 1983 comences a treballar aquí, a Ràdio 4,
sí.
I de les primeres coses que vas fer, a Chantalamuy, dijous de 9 a 10 de la nit, els dijous de 9 a 10 de la nit, per què es va dir així aquest programa? Calla la boca!
Exactament, és la frase en gitano,
sí.
De tanca la boca,
sí.
Chantalamuy.
Sí.
Doncs sí, perquè hi havia molta gent que tenia que tancar la boca en aquells moments i no parlar, i molts que tenien que obrir-la. Era com un joc de paraules,
sí.
Per explicar que
sí.
Aquí parlàvem, i parlàvem de coses interessants. Era un resum a Chantalamuy, un resum de tota l'actualitat cultural que es desenvolupava.
Vols
durant...
que escoltem un fragment del primer programa?
Vinga!
Sí.
A la gent li fa por d'ajuntar-se a les autopistes. És veritat, és la primera cosa que sento dir quan arribo a la ciutat. Res més no sembla important. Tot es redueix al fet que torno a casa per passar-hi un mes i trobo algú que no he vist fa temps i que em diu que a la gent li fa por d'ajuntar-se.
Què sents, Pilar?
Doncs mira, sento
quines
la veritat...
Quines sensacions tens?
Mira, saps què sento? Que no ho feia tan malament. I pensa que en aquell temps n'hi havien de dintre la ràdio que eren professionals tan eruditos que decían, todavía no estás preparada para el micrófono. I aleshores jo, que sí que estic preparada, que sí que puc fer-ho, que sí que puc fer-ho, no puedes todavía sentir-te.
Perquè hem de recordar que en aquell moment hi havia locutors. No hi havia periodistes que locutaven.
Sí.
Eren només locutors. Que tu els hi donaves el text i ells només llegien.
I ja. Havia de llegir el que deia. I la dona estava,
eh?
Per dir l'hora. Mari Carmen, què hora és? Són les 4. Era així, no?
Sí,
no,
sí.
Ja havíem avançat una mica, eh? Jo no estic
sí,
en aquell moment,
veritat.
Però... Havia vist aquestes locutores, jo havia conviscut amb elles perquè elles marxaven i la sensació que tenia era, jo ho sento, no vull ser com elles, jo tinc moltes coses a explicar i a dir, jo em sento molt més propera als meus companys
sí.
Que no pas a aquest tipus de ràdio.
La qüestió és que et vas especialitzar en cultura i música i cobries molts concerts en directe, com deies al principi, sobretot pel programa El Ojo Crítico.
Sí.
Això és so del 22 de juliol de 1991, Palau Sant Jordi de Barcelona.
expectación y los deseos que tenemos de irnos al Palau Sant Jordi, donde esta noche actúan Simple Minds y donde está también Nelson Mandela. Buenas noches, Pilar San Pietro. Ahora esperamos tener comunicación, ¿sí, verdad?
Ahora sí la tenéis. Aquí estoy. Buenas noches desde el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde Nelson Mandela, fuera de lo previsto, ha salido al escenario hace escasamente un cuarto de hora, unos 10 minutos. Mandela aparecía sobre las 10:10, una cosa así, en el escenario, después de que actuara el primer telonero, los New Model Army, mientras los medios de comunicación estábamos esperando a que nos dieran una posibilidad de entrada para poder al menos tener sonido de del grupo de los Simple Minds. Así que, de todas formas, tenemos el sonido de todo el ambiente de la juventud que está llenando el Palau Sant Jordi y que recibía con calurosos aplausos al líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela. Escuchémoslos un momento.
Enveja absoluta. Pilar.
No, jo se'm posa la pell de gallina, Carles, perquè penso, ostres,
estàs,
jo això ho he retransmès. I ho he fet, no? I he viscut aquests moments i tants altres moments tan importants per la humanitat.
I tant,
de veritat.
Sí.
Ostres, és un orgull ser periodista, Carles. No sé com ho veus tu, eh? Mm-hmm. Però tenim un privilegi brutal. I em sap greu que hi hagi gent que no ho aprofiti com ho ha d'aprofitar i se'n vagi cap a una altra banda.
És veritat, sí. I d'aquell temps, sé que recordes també el darrer concert de Camarón de la Isla al Palau de la Música, el 2 de juny de 1989.
Bueno, buenas noches. Me encuentro muy contento de estar aquí entre ustedes. Y vamos a empezar un poquito por alegría. ¿Eh? Y a poquito a poco, pues vamos haciendo lo que ustedes queráis.
És una meravella això, també.
Uf. És que em va dir el Camarón abans d'entrar a actuar al Palau de la Música. Li dic, com estàs, Camarón? Estava molt malament ja, perquè va ser l'últim concert. Estava molt malament.
L'últim, sí.
Diu, mira, bien, me he comido un plato de habichuelas y me han sentado. I jo, pues venga, a darlo todo. I va fer un superconcert. I va ser l'últim, Carles.
Sí, sí.
I jo estava allà al costat seu, el veia per la porta de l'escenari, perquè retransmetia des d'allà, i estava pensant, mira la sabichuela, que bé li han sentat a Camarón. Preciós.
Després de Chantalanui, molt lluny de Manhattan, i aquesta n'era la sintonia. Quina meravella de sintonia, Pilar.
Sí, mira, és una sintonia de l'Ali Farcaturé,
sí.
en una combinació que va fer amb el Gary Moore, una col·laboració molt xula, Talking to Tombuctú. L'Ali Farcaturé era un gran músic de Mali que vivia en un petit poble d'alcalde. Després el van fer alcalde, i realment té un tema que es diu Monsieur le maire de Nefundé, que és el seu poble, no? Però a mi m'agradava molt ell perquè ell era un gran intèrpret de blues amb la guitarra africana, com veieu, elèctrica, i també era granger i tenia gallines i tocava al mig dels seus sords, amb les gallines per allà i amb aquesta guitarra de Mali, que a mi sempre m'ha apassionat tant.
Espectacular. Escoltem un fragment del programa, any 1995.
Le resultará sorprendente, pero ¿sabe Salvador Tábora que el tema que vamos a escuchar, Amor y Paz, en la discoteca de esta casa está catalogado como no radiable?
Que era no radiable, ¿ah? Pero ya había muchos otros, estaban Campesinos Tristes, estaban muchas canciones que en aquel tiempo que queríamos una alternativa a la canción andaluza, fue por el año 60 y tanto. Después los han grabado grupos como Harcha y los han grabado como Pepe Suero, Pequeño Mundo han grabado esas canciones, pero en aquel tiempo todos los discos que yo hacía se ponían no radiables, no sé por qué, porque eran mensajes de amor y de solidaridad, ¿no?
Y además de no radiables, se ponía un celo que impedía que este disco fuese editado y radiado. Este celo hoy mismo lo hemos quitado,
qué bien.
1995, año 1995, hemos quitado el celo, sí. Entonces podemos escuchar el disco entero, por primera vez desde el año 71, Salvador Tábora. Vamos a escucharlo.
Aquest fragment és meravellós.
És històric i es fa posar a plorar Salvador Tábora. I des d'aleshores m'escrivia cada any... Cada any m'escrivia per felicitar-me a l'any nou, t'ho juro. La Quadra de Sevilla.
Quina meravella.
Hola, Pilar, te quiero. Ai, sí. No he tornat a parlar amb
ell. Mentre l'escoltava estava pensant la quantitat de coses maques que has viscut,
És que és impressionant. I mira, les estic recordant ara amb tu. T'agraeixo molt, Carles, que hagis burxat tant en els arxius.
Després de Més enllà de Manhattan, el programa Nautilus.
Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt amb Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a comte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
Un fragment de 2007.
Toma, sí senyor.
Gran programa de cultura Nautilus.
Sí, era un programa que fèiem aprofitant tota la informació que realitzàvem en l'àrea de cultura dels serveis informatius.
Sí.
Perquè, us semblarà mentida, però
home,
quan...
àrea de cultura no.
No existia.
Tu la vas crear,
sí, l'àrea de cultura. Sí. Jo vaig crear l'àrea de cultura d'aquí de Ràdio 4, perquè no hi era.
El 97,
Sí. Aquest tema és que ens demanaven ja tantes coses, sobretot a l'Ojo Crítico, i llavors hi havia com a responsable de cultura Javier Díez, a Manolo Ferreras, hem de nombrar gent
I
interessant,
tant, sí.
Parlar d'ells perquè es recordin, que també està molt
Només
bé.
Els bons,
Els bons. Tiempos modernos, Caravana de hormigas, Manolo Ferreras. Javier Díez, director de l'àrea de cultura de Madrid i de l'Ojo Crítico durant un temps, que demanava concerts, entre altres coses, i després va dir, oye, esto hay que arreglarlo, que es que en Barcelona hay mucha vida. Digo, uy, la que no sabes. Pues más gente. I llavors vam muntar l'àrea de cultura. I a partir d'aquí vam dir, ei, però si tenim aquí una informació que és una passada, per què no fem un programa de cultura a Ràdio 4?
I la vas coordinar, aquesta àrea, entre el 97 i el 2007. Sí. Què va passar després d'aquests 10 anys? Doncs que et van fer cap de programes.
Ja, tenies que dir-ho, el dit a la llaga,
Només un any, la temporada 2007-2008. Etapa de gestió. I ho vas passar malament.
Molt malament. No...
Esborraries aquest any?
Totalment, sí. Clar que el borraria. Mira... Sí que el borraria, però en canvi, de les crisis surten les oportunitats.
Clar.
Això és alguna cosa que he après molt, no tan sols de la meva vida, personalment, sinó també de la Rebeca Solnit, que és una periodista a la que jo admiro molt.
Sí.
Ella té molts escrits i llibres on parla, on diu... A les catàstrofes neixen paradisos, neixen llocs bonics. I a mi em va passar això en aquesta etapa.
Però escolta, millor que no hi hagi catàstrofes a la
no,
vida.
No, que no hi hagi catàstrofes.
Millor que no.
Però si hi ha una crisi, vull dir que de les crisis surten bones oportunitats, que es tanca una porta i s'obre una finestra. I aleshores a mi el que em va passar és que... Sí, va ser una etapa horrorosa, terrible de gestió. Em vaig trobar totalment sola aquí a la ràdio, ningú me feia costat, tenia tot en contra, i jo soleta, ara què faig? Pensant que havia marxat tota la gent que eren els meus referents, perquè havien fet un ERE i ja no hi eren, i no podia demanar consell a ningú. I ho vaig passar realment molt malament, fins que vaig dimitir.